escucho el televisor de fondo. En medio de un salón me opongo a tanta crueldad gratuita. ¿Hacia dónde irá este pobre mundo hipócrita? Medio está llorando, otro medio evita. Maldita depresión, conflictos emocionales. Humanos, caníbales, masacrando animales. Vendimos nuestros principios a cambio de ser inmortales. Y es que pienso en el futuro y me desanimo. Los problemas de allá afuera me dejan bajo mínimo. Siento si a ti no te afecta el dolor ajeno. Si no puedes entender unos ojos que tienen miedo. Sentimos igual aunque razonemos diferentes. Sin distinción de etnia, sexo o especie. Amor universal que el dinero pervierte. Antes personas, ahora solo gente.
Dales libertad, déjales votar. Elijan cada 4 años que les va a robar. Discurso electoral que me produce náuseas. No depositaré mi confianza. Dales libertad, déjales votar. Elijan cada 4 años que les va a robar. Discurso electoral que me produce náuseas. No depositaré mi confianza.
Bombas caen a kilómetros de mí. La fe en la humanidad hace tiempo la perdí. Siempre paga a los sinceros y se salva a los que pecan. Se extingue una nueva especie, otro río se seca. Niños y niñas que no pierden la sonrisa, aunque sus derechos les hayan sido
arrebatados.
Al poder estos asuntos no les corren prisa. Naciones Unidas es solo un invento de él. A pesar de tanta desolación veo esperanza. La palabra
liberación
en piel es tatuada. Y es que las personas con las que camino hacen que sonrían. Soplo de aire fresco,
me atenúa mi agonía.
Siento vértigo al caminar, me aprieto el cinturón y pienso parará, no enhebro ilusiones y sigo cantando y sigo soñando y sigo.
Dales libertad, déjales votar. Elijan cada 4 años quién les va a robar. Discurso electoral que me produce náuseas. No depositaré mi confianza. Dales libertad, déjales votar. Elijan cada 4 años quién les va a robar. Discurso electoral que me produce náuseas. No depositaré mi confianza.
L'acte d'avui consistirà en diferents parlaments o, sí, diguem-li parlaments
de diverses persones tornades pertanyents a diferents assemblees anarquistes. La voluntat una mica d'això és expressar en el context actual de, bueno, de crisi, qüestionament del sistema i tot, el sorgiment de tot un seguit de noves candidatures, rotllo han sido Podemos, ara aquí Barcelona en Comú, les CUP i tot, que presenten una via supuestamente rupturista de trencament del sistema i de l'estatu quo capitalista mitjançant la via electoralista. Nosaltres, doncs, des de la perspectiva llibertària, anarquista, creiem fermament que la via electoral nunca va arreglar les coses, continuen els mateixos errors i el mateix delegacionisme de sempre, i bueno, una mica és donar aquí la nostra veu.
Per començar, jo us parlaré del civisme, que el civisme és un valor que cristal·litza una mica, doncs, potser tota la crítica que des de l'àmbit llibertari li fem a la manera de, tant a l'Estat a nivell macro com a l'Ajuntament en l'àmbit urbà. Per això, si sou de Barcelona segurament haureu sentit a parlar i us haurà bombardejat molt amb el concepte de amb el concepte del civisme, tant en boca de la propaganda municipal com dels candidats ara que s'apropen les eleccions. Però a veure, què és el civisme? I ser una persona cívica ens ho venen com ser una persona respectuosa, tolerant amb els altres i un bon veí, no sé. Però en realitat, el civisme, si mirem el diccionari, la definició de civisme és civisme, zel i interessos per les institucions de la pàtria. És a dir, que no es tracta de conviure, sinó d'acatar un conjunt de normes i de regulacions que l'Ajuntament, en aquest cas, ens imposa amb l'objectiu de controlar-nos i de vetllar pels seus propis interessos. El valor està bastant centrat en el que seria l'apropiació per part de l'Ajuntament de l'espai comú, de l'espai de totes, del carrer, de la plaça, i el fet de constrenyir-lo en els cànons i en les vies establertes des de l'Ajuntament i des dels poders. Tot i que s'ha popularitzat en els darrers anys el concepte aquí a Barcelona, per entendre les seves arrels hem d'anar molt més enllà en el temps. Molt més enllà, parlo inclús de l'antiguitat. Si ens hi fixem des del principi dels temps, des de l'antiguitat clàssica, les estructures preestatals o el que en podríem dir els protoestats de l'antiguitat, les formes més complexes i més grans d'organització política, neixen precisament en l'àmbit de les ciutats, com per exemple a Grècia o a Roma. O sigui, podríem dir que el que és l'estat té un origen urbà. O sigui, la ciutat és el que l'urbanisme, la ciutat, el fet de regular les conductes i la manera de viure a les ciutats és el que porta a creació de grans organitzacions polítiques dominadores com és l'Estat. Això també passa amb la creació de l'Estat modern. L'Estat modern neix després de l'edat mitjana, en un context durant l'edat mitjana, com sabreu, el poder estava dividit estava molt, molt fragmentat i dividit en petites agències, com podrien ser els senyors feudals, els nobles, els monestirs, els gremis municipals, però després de l'edat mitjana es van formant grans autoritats centralitzades amb molt de poder, relacionades normalment amb la corona, però en un sol cos és el que aglutina tot el poder de decisió política. I això passa en un context, precisament, això és conseqüència més aviat d'un context en què les ciutats experimenten un fort increment de població, perquè amb el naixent capitalisme i les ciutats es converteixen en nuclis molt potents d'activitat econòmica, i des del camp molts camperols emigren a la ciutat en busca de millorar les seves condicions, que seran els que després formaran el proletariat, o sigui la classe treballadora. El trobar-se tantes persones juntes en un espai tan petit, nuclis de població de tants milers de persones en espais molt reduïts i sovint en condicions d'higiene i tal bastant fluixes, planteja una sèrie de problemes a les classes dominants de la ciutat de llavors, o sigui, la noblesa, l'església o la incipient burgesia. Llavors ens trobem amb molta població junta i també una població molt desigual. O sigui, és quan apareixen desigualtats econòmiques extremes entre els grans comerciants i els grans propietaris i la massa de desposseïts, sigui de desposseïdes, sigui els camperols que han vingut a buscar una vida millor, els aprenents, etc. Entre les dues capes hi ha un abisme. Llavors, el desenvolupament d'aquestes autoritats centralitzades, del que serien els primers ajuntaments, com si diguessin, que després seran com el nucli de després els posteriors grans estats, té la finalitat, o sigui, aquest desenvolupament d'aquestes formes d'autoritat van molt relacionades amb l'interès i la necessitat per part de mantenir el seu propi poder de les classes dominants d'augmentar el seu control de la població. D'una banda, per evitar o reprimir revoltes, perquè tenint-se tant aquestes quantitats de gent sovint molt descontenta en un terreny tan petit, doncs resulta físicament perillós per les elites i tot. Després, els cal protegir d'aquesta massa famolenca doncs tot el que és el comerç, que és el que porta el creixement de les ciutats, així com el trànsit de les mercaderies, el trànsit, emmagatzematge i compravenda de les mercaderies per part dels comerciants. I després, també des de l'àmbit religiós, es vol regular la moralitat pública per fer encaixar el comportament de la gent dintre el que està ben vist des de la religió. Llavors ens trobem, d'altra banda, que la gent que viu a les ciutats, si al camp el control era molt més curt, la gent estava lligada molt més a prop, perquè sigui el senyor, sigui el mossèn, les agències de poder rurals controlaven molt més directament la persona. En canvi, al viure a la ciutat, doncs aquest poder no és tan directe, perquè al ser tanta gent i tan anònima, doncs la gent, l'estat, diguem que el poder perd una mica de control respecte a la població, i això li porta també a la necessitat de reforçar aquest poder i d'aplicar-lo amb les seves noves formes. És també quan neix l'administració de justícia unificada i la policia com les forces capaces de garantir aquest status quo davant de la gent de les ciutats. Però també, per exemple, es fan necessàries obres públiques, com per exemple, que podem trobar necessàries, com per exemple les clavegueres, però a l'assumir, per exemple, aquest monopoli sobre la resolució dels conflictes, que és la justícia, i assumir el monopoli sobre la creació d'obres públiques, com per exemple les clavegueres, també es trenca amb la tradició i les maneres comunitàries d'organitzar-se entre el propi veïnat per resoldre conflictes, per veure si hem de fer una obra, per veure el que sigui. Llavors, a l'Estat arriba un moment que la gent s'hi acostuma i que es fa necessari encarregar-se d'aquestes tasques, i ens fa com oblidar les maneres i els mecanismes d'organitzar-nos i prendre decisions entre el propi veïnat, i llavors ens arriba un punt que ja no podem viure sense ells, i això es posa com la part bona a canvi del control més dur. Llavors, en resum, tot això porta tota la nova aquesta regulació i aquests nous àmbits de regulació porten una retallada de llibertats molt important i un control molt rigorós sobre les conductes que es duen a terme en els espais públics. I tot aquest control i tota aquesta repressió va destinada, no és pel benefici de la gent, sinó que va destinada únicament a satisfer els interessos i els objectius de les classes dominants, com pogueren ser la noblesa, la burguesia o l'església. Llavors es tracta d'una autoritat que guanya força i guanya poder i guanya penetració dins de l'àmbit de la vida quotidiana. Llavors es marca, es queda molt marcada i molt delimitada la manera en què podem comportar-nos en l'espai comú, a la ciutat, al carrer, a la plaça. I llavors és el moment que l'espai comú, la idea de l'espai comú, que és l'espai compartit de tothom, passa a ser l'espai públic, que també és un espai que pot fer servir tothom, però sota les directrius i les regulacions de l'Estat. Llavors, el civisme, que pot rebre diferents noms, però és el mateix concepte, és el valor ideològic que presenta tot aquest control per part de l'Ajuntament o de l'administració, i el presenta com algo bo, algo natural i algo necessari. Llavors, per inculcar aquesta idea, la gràcia és que és que no només obeïm, sinó ens creiem el que obeïm i que fins i tot ens l'estimem. I, per exemple, coses que ens poden semblar a molta gent molt ben intencionades, com la creació del sistema educatiu públic, que bé, anem a culturitzar la gent, doncs no anava per aquí, no anava enfocat a culturitzar a ningú, sinó que, quan es va crear el segle XVIII i tal, sinó que l'objectiu principal era crear una estructura d'educació, més aviat d'adoctrinament de la gent en tot el seguit de valors i maneres de ser i de pensar que li interessaven precisament a l'Estat en tant que poders polítics i econòmics i religiosos. Llavors, o sigui, d'una banda el comportament públic i tal, de l'altra banda les habilitats necessàries per ser peces productives del món laboral econòmic, i de l'altra banda el pensament o l'antipensament imposat per la religió. Llavors, l'objectiu de tot plegat és fer de la gent que viu a la ciutat peces dòcils, productives i sotmeses a l'ordre que s'ha establert des de... Llavors, en resum, que el civisme representa una voluntat de conquesta per part de l'autoritat de l'espai comú. És una conquesta que encara no s'ha acabat i encara queda oberta, i perquè les ciutats, si, mentre que són els focus on es concentra el major poder de l'Estat i tota la ideologia de l'Estat, també són nuclis d'una perpètua resistència que, per molt fort que sigui la dominació, sempre afloreix també una certa resistència i dissidència que fa que aquesta voluntat de tenir-ho tot ordenadet per tal de poder manar i de poder explotar econòmicament amb tranquil·litat sempre té la seva contra. I aquesta contra, per sort, encara aguanta. I ara us passo amb el company, que us explicarà una mica més com funciona el civisme a la Barcelona d'avui.
Bueno,
Una mica, seré una mica breu perquè ho tinc ben influït molt bé les coses, centrant en els... Quan vam elaborar nosaltres aquesta crítica al civisme, vam veure, doncs, potser tres eixos principals, però alguns ja han estat sortint. Un és aquesta idea de continuar amb el delegacionisme, l'altre és la resolució dels conflictes no és per les pròpies persones, sinó que deleguem en les estructures estatals, en aquest cas les municipals, per la seva resolució. L'altre és que el civisme, tota aquesta estructura en realitat el que està responent és a l'adequació dels espais que abans eren comuns a les necessitats de l'estructura capitalista. I finalment, el tercer punt, i potser és el més subtil però que té més pes, és aquesta conquesta de l'espai comú, de l'espai i per tant de les relacions interpersonals de la gent per part de l'Estat i de les estructures de poder. Pel que fa al primer punt, el delegacionisme, en el cas, això és agafar directament l'ordenança de civisme. Sorgeix l'estructura del telèfon del ciutadà, només posaré tals d'exemple però que estan prou bé, en el qual qualsevol acte incívic el que fa es truca, venen els urbanos i es resol. Delegacionisme pur i dur. Però això és, diguem, el més superficial de totes les coses. Més profund és aquesta necessitat d'adequar l'espai a les necessitats del sistema. I el cas més paradigmàtic són les places. Estem convertint les places, eren espais tradicionalment sempre espais de trobades. Això històricament en tota construcció urbana, des de les àgores de les polis gregues, els fòrums romans, espais d'intercanvi, no només de béns de consum ni de res, sinó també espais d'intercanvi i de relació personal. A què es converteix? Amb el civisme, amb les ordenances de civisme, en el cas de Barcelona, veiem clarament. El problema no és que la gent estigui fent ús de les places pel consum d'alcohol ni res, sinó que estigui pagant per això. Les terrasses dels bars es concedeixen llicències sense res. Aquest espai, que teòricament és de tothom, acaba sent ocupat per la gestió privada d'uns lobbies comercials. I, portant un altre cas, la ciutat, Barcelona, la gran ciutat turística, tots hem viscut els casos de com hi ha una aplicació diferencial d'aquesta ordenança de civisme. En el cas de... S'aplica de forma molt diferent als autòctons, entre cometes, a parlar quan estem parlant, per exemple, de turistes. Per què? De nou... una aplicació estricta de la mateixa ordenança de civisme que penalitza la gent de la ciutat, el que aplicada en turistes suposaria tocar-li bastant els nassos al lobby turístic, que és el que realment té més pes en aquesta ciutat. I finalment, l'últim aspecte, el més de fons, és aquesta conquesta del final dels espais col·lectius i per tant de les relacions interpersonals. I com a exemple, crec que és molt... Jo personalment, i com ho estic continuant amb un exemple molt paradigmàtic, va ser que l'ordenança de civisme, una altra cosa en la que insisteix molt, sempre estic parlant del cas de Barcelona, és en la prohibició per part dels infants de jugar a pilota i de jugar a les places. Alhora, amb un punt molt retorçat, que quan s'estableix això, el que es fa és que, en canvi, els nens, els caps de setmana, s'obren els patis de les escoles perquè puguin jugar allà. El rerefons és un molt clar, és que l'únic espai de socialització que se li permetrà als nens són les escoles, és a dir, unes estructures controlades per l'Estat. I bé, una mica com a conclusió, i la resta de companys incidiran més, és que, malgrat com s'ha estat veient i aquest progrés de l'urbanisme, l'Estat és un fill del procés urbà, també alhora aquest procés, les aglomeracions urbanes, quan surten per la tangent i s'aconsegueixen bastant deslligar d'aquestes estructures de control estatal, també han permès la superació d'aquest estat. I casos històrics en tenim, hi ha la Comuna de París, tenim aquí el 36, i tenim actualment l'organització de comunitats, per exemple, el Kurdistan. I bé, ara jo deixem i passem a la resta de companyes.
Col·locaré això aquí, com fer-ho.
Bona tarda. Bueno, jo intentaré fer un recorregut així una mica ràpid, un recorregut històric, amb l'objectiu una mica de contextualitzar i posar sobre la taula doncs, certs anàlisis que ens fan tindre una visió o altra de la realitat, no? I intentar explicar una mica com entenem que hem arribat fins al punt d'avui i que dona peu a l'aparició d'aquesta aposta institucional. Bueno, creiem que és important per avançar en la nostra lluita i no traicionar-nos, i més encara avui davant les proclames d'algunes forces d'esquerres que ens conviden a una millor o a una democràcia més radical, atrevir-nos a qüestionar no només el capitalisme, sinó la democràcia com a sistema polític, per veure que, bueno, segons el nostre criteri, lluny de ser el millor dels sistemes i la cúspide del progrés social, entenem que no és més que un sistema de dominació més que ha utilitzat el poder amb el seu objectiu de continuar i legitimar el saqueig i la dominació sobre les treballadores. I res que ens pertanyi, considero com a classe, com per poder fer bandera, no?, de l'estructura d'estat democràtica. I en relació a això, i entrant ja una mica al tema, bueno, ens agradaria posar sobre la taula que si revisem la primera democràcia, la Grècia antiga, doncs això, que per una part considerem que a nivell econòmic no hi ha un trencament amb el règim que el precedeix, és a dir, el necessari per els mitjans necessaris per la vida segueixen estant en mans d'una minoria, les eines pel treball segueixen estant-ho també, i bueno, es dona per vàlid una mica el marc legal que precedia l'aparició de la democràcia, que encobria tot aquest saqueig i aquesta acumulació. En definitiva, creiem que això, que lluny de trencar les relacions econòmiques que la precedien, la reforça i dona peu a un marc que és l'idoni pel desenvolupament de les relacions capitalistes que tenen lloc més tard, no? I a nivell polític, que és on suposadament hauríem d'admirar el progrés de la democràcia en relació amb els règims despòtics que la precedeixen, doncs creiem que tampoc és un ideal de llibertat i veiem com eren només els ciutadans lliures qui formaven part de la ciutadania legítima i la majoria intel·lectuals i propietaris, excloent-se els esclaus, les dones, com per dir que no és un ideal, no? Hi ha un text, concretament el llibre Contra la democràcia, que a través de l'anàlisi etimològic de la paraula democràcia aconsegueix posar de manifest qui eren realment aquests altruistes ciutadans que apostaven per la democràcia, no? El text es comenta que al contrari de com es sol creure, la paraula democràcia no prové de demos, poble i cràcia, poder, donant lloc a l'accepció del poder del poble, sinó que aquell demos apareix una mica fruit de les paraules d'homoros i geomoros, que eren el campesinat i els artesans, no entesos com els que treballaven la terra i els tallers, sinó com els propietaris d'aquestes, no?, que utilitzaven esclaus o els desposseïts per treballar-les. D'aquesta forma, el significat vindria a ser alguna cosa com el poder dels camperols, els artesans i els propietaris. I crec que no és casual que se li donés aquesta excepció del poder del poble, perquè servia molt bé per legitimar el nou poder, el nou, però desigual, sistema polític que s'instaurava de cara a la societat del moment, no? I bueno, a partir d'allà la democràcia va anar, bueno, i el poder en general, utilitzant a vegades la democràcia, a vegades altres sistemes, va enfortint cada cop més, com també deien els companys, les estructures d'estat, i es van dotant cada cop de més mitjans de coercitius i de gestió de la vida dels treballadors i treballadores, no? Podem veure com durant dècades el poder va recorrent a maneres de gestionar el poder més democràtiques o més totalitàries, una mica segons l'humor o l'oposició que se li oposa des de baix. I, bueno, passant ja com a una altra part, no podem obviar, no?, que durant el transcurs d'aquesta guerra entre classes, també la nostra classe com que articula els seus anàlisis de les relacions entre dominats i dominadors, i especialment a finals del 800 i principis del 900, la classe treballadora com que articula una crítica bastant elaborada al capitalisme i als sistemes polítics que li serveixen, i intenta traçar un camí cap a la lliberació, no? Doncs en aquell moment va prenent forma una consciència de pertinença a una classe oprimida amb certs interessos, objectius i enemics comuns, i això, no?, pues s'intenta desenvolupar quin seria el camí per desfer-se de tot d'aquestes estructures i de l'opressió que suposen. Hi ha revoltes, aixecaments i revolucions a bastants llocs del món, totes en principi amb aquest horitzó d'alliberament, i bueno, una mica d'aquestes experiències i del que aprenem o del que critiquem d'allà podríem dedicar-hi una xerrada, però relacionat amb el tema d'avui sí que ens agradaria, bueno, posar sobre la taula una de les principals crítiques que han fet les anarquistes a la presa de poder de les institucions, i és que el poder quan s'ha pres, s'ha exercit. Podem veure exemples, tot i quan s'han pres les institucions el poder per una via revolucionària, que no és per res considero el cas de les organitzacions de les que avui parlem, tot i havent sigut amb un assalt revolucionari el poder s'ha exercit donant lloc a una nova classe dirigent i a una classe dirigida, no? Per dir-ho d'una manera. També, seguint una mica el fil històric, en aquest context d'aixecaments i tal, veiem com, entre altres motius, apareixen els feixismes amb la voluntat d'esclafar aquest impuls emancipador o socialitzador de la classe treballadora. I, bueno, ens serveix també per, com hem dit abans, això és un exemple més i després nombrarem com va passar aquí al nostre territori, de com això, de com el poder utilitza segons necessita mètodes més o menys autoritaris. I... Vale, perdó. Bueno, com dèiem, una mostra d'això és el feixisme que va esclafar els impulsos revolucionaris aquí al nostre territori en aquella transició en la que va ser el propi poder, sense ninguna ruptura ni una amenaça del proletariat molt gran, qui va mutar cap a una gestió més democràtica de l'opressió, no? Com a mitjà d'autolegitimació i d'implantar-se i de neutralitzar les lluites de classes. Era una forma també de mantenir els treballadors en el mateix estat de dominació econòmica i estructural, però havent assumit les necessitats socials que manaven una mica des de les treballadores i cobertes per la socialdemocràcia, aparentment cobertes per la socialdemocràcia, assegurant així una mena de pau social on es podia entendre una mena de superació de tots aquests conflictes. També molt, molt lligat amb això, no ens agradaria passar per alt la recuperació de les lluites veïnals que va haver als anys 70, en aquell moment de transició i d'implantació de l'estat democràtic i de dret. I això, doncs, els anys 70 s'articulen també fruit d'una mica del desengany d'aquesta transició i de les condicions materials de les gens dels barris. Doncs això, s'articulen moltes lluites veïnals, moltes molt potents, que tenen un fort component d'autoorganització i d'acció directa, inclús es poden recordar episodis on es van parar les obres en mans del propi veïnat, on va haver revoltes de diversos dies a certs barris. I en aquell moment, i com a part d'aquest rentat de cara, entren en escena els partits d'esquerres que, davant la suposada apertura a la participació política que se suposava que anava implícita a la democràcia, havien de ser la veu de les demandes socials i l'eina per aconseguir-les, l'eina legítima i democràtica per aconseguir... I això ens sona bastant, no? Ser la veu dels moviments socials és una cosa que hem pogut escoltar per part d'aquestes organitzacions que ara apareixen. I el que feien una mica aquestes organitzacions era presentar-se com l'eina legítima, com dèiem, de la democràcia per la consecució de les millores. Els partits s'apropien de les demandes veïnals i amb, no només ells, sinó amb l'ajuda de tots els que estaven interessats en que fos així i en contraposició a que pogués sorgir de nou una lluita de classes, doncs, com que es neutralitza mitjançant els partits polítics. I això, doncs, això dona lloc a que una gran part del proletariat en aquell moment cregui en aquesta esperança i en que la llibertat política d'aquest nou sistema que naixia, com era la democràcia, els faria aconseguir el que necessitaven. Bueno, mirem com estem 30 anys després, crec que no cal dir molt més. I això porta, es buiden les assemblees de barri, hi ha textos on ho expliquen en primera persona les veïnes que formaven part dels barris i denoten això, no? Com hi ha un buidatge d'aquestes organitzacions. I, bueno, pues això només va servir per crear una falsa esperança de canvi i buidar les instàncies d'autoorganització autònomes i crear una oposició responsable, amb el que això suposava també, que era criminalitzar els que es negaven a descartar plantejaments encara revolucionaris com a l'oposició il·legítima o que no cabia dins d'aquest nou context de suposada llibertat. I, bueno, donem un altre segueix una mica la història i ara tornem una mica ara al més contemporani. Doncs fa poc menys d'una dècada, com hem pogut notar, el capitalisme i la bogeria d'aquests últims anys com rebenta, juntament amb la mentida del benestar i el consum, tot això comença a vindre's avall. Es derrumba en part la il·lusió democràtica del benestar i d'estar en el millor dels mons possibles, no? I, bueno, i deixa entreveure el que s'amagava darrere la bonança econòmica, no? Doncs atur, desigualtat social, la negació de l'accés a les necessitats bàsiques, etc. I una mica en aquest context de terror que es va generar amb l'esclat de la crisi i justificant-ho com o això o el desastre, el capital aprofita per donar una volta de tuerca més i en la seva manera de fer, no? Imposant com reformes que liberalitzen encara més el mercadeig amb les nostres vides i en nom del deute, doncs, porten de nou a la classe treballadora escenaris de misèria i explotació no inèdits, però sí que ja no els hi cal la censura de la socialdemocràcia i fan com molt més a saco, no? No cal tenir aquest discurs de l'Estat es preocupa pel benestar de la ciutadania, sinó que sobre el liberalisme màxim. I això, doncs, també en aquest context es comencen a moure coses per part nostra, no? Per part de la nostra classe, i al voltant d'aquests moments apareix una mica l'ocupació de les places. Bueno, la lluita de les places s'articula des de, entre altres coses, un fort rebuig a les jerarquies, a la delegació i als partits polítics que en la seva majoria eren entesos com a conservadors, no en la línia de conservador progressista, sinó que sí que es percebia com que havien sigut els culpables i còmplices del que havia passat els 40 anys enrere, i hi havia un fort rebuig, no?, cap a aquests. I bueno, hi ha un moment, podríem parlar molt sobre les ocupacions de les places, però seguirem una mica el fil aquest. Sí que arriba un moment on les ocupacions massives, com podien ser aquí la de Plaça Catalunya, arriben una mica al seu tope i es decideix passar una mica als barris. A partir d'allà es dona un procés de lluites i d'articulació així de teixit als barris amb els seus alts i baixos, en el que sí que una part de la classe treballadora intenta articular les lluites amb aquests criteris que parlàvem abans, no? D'autonomia, de no delegació i de prendre una mica les regnes. I bueno, doncs, no sé, crec que és important tenir en compte que com a classe treballadora veníem de 40 anys d'aniquilació de les nostres lluites durant la dictadura i de 40 anys d'avançament de les mateixes gràcies a la democràcia, de creure que ja no era necessària la lluita, de que s'havia superat qualsevol necessitat d'aquesta, i amb això el que és, podríem dir grosso modo, és que sí que potser les eines nostres com a classe podien estar una mica oxidades arrel d'aquesta falta de lluita o d'aquesta concepció de que estava superat. I bueno, creiem que això, que és una mica fruit d'aquesta incapacitat pròpia com a moviment i d'aquest oxidament i de l'immediatisme, que prenen presència propostes de drecera parlamentaristes, no?, que proposen estalviar-nos el camí de generar un moviment fort i revolucionari i ens conviden a que, al·ludint a la suposada possibilitat de transformar les relacions de dominació de les institucions, pues, apostar per això, no? I, bueno, i ja acabant, pues, bueno, creiem que aquest fet, no?, quan ja de per si la història oficial i el pensament dominant s'han encarregat d'esborrar qualsevol horitzó revolucionari en el poble treballador, el que no podem fer és fer-li el joc i creure'ns com a classe que és veritat que la història ha acabat i que ens hem de limitar a reformar la democràcia i el capitalisme. Nosaltres ens oposem frontalment a aquest pensament. Creiem que més que mai és necessari desempallegar-nos d'aquesta consciència de com a subjectes democràtics que hem estat educats, per dir d'alguna manera, i plantar cara a nous escenaris d'enfrontament, que el poder no marxarà pel seu propi peu i que és més que mai necessari dotar-nos d'una força pròpia i real. I bueno, poc més. És davant d'això una mica que decidim fer xerrades com aquesta, perquè pretenem que no s'aculli de forma crítica l'aparició d'aquestes forces parlamentàries, sinó que a través de l'anàlisi podem dotar-nos per la nostra compte d'una manera de fer pròpies i estar advertides de les inèrcies i perills de la institucionalització. I bueno, ja les companyes continuaran.
Boxes. Espera. Mira. Tindria que anar,
ja.
Està en off o no?
El micròfon,
no? Està en
xerxa? Sí. M'han d'haver esport.
Bé, ara som camion d'aquí.
Això ja està alimentat, no?
Sí.
Sí, ja està, ja tenen alimentat.
I ara?
Un recés.
Marra, parla.
Ves parlant?
Ja? Sí, ja va.
Sí? Vale.
Jo veiem aquí en primera hora.
També, bueno, farem un recull també de la transició i, bueno, últimament han habido, como podemos ver, muchos cambios de la transición política y de la historia. Y bueno, podemos ver que...
Es que el té molt lluny de la boca.
Perdó. Vale. Que ha llovido muchísimo el tema de transición. Ha llovido mucho ya desde la última transición y últimas transiciones porque han pasado muchas a lo largo de todo el ciclo. ahora parece que el modelo político elegido tras la dictadura no vale. Y bueno, realmente nunca nos ha valido a nosotros. Bueno, estamos viendo que después de todos los cambios que han habido, ninguna ha servido. Todos los cambios políticos y partidos siempre han llevado a la misma línea. Y últimamente han aparecido los tres últimos más de izquierdas, que son Podemos, la CUP y Guañera. Vale. En primer lugar, creemos que la partida de todo este movimiento fue el 15M. Después de una movilización espontánea que se llevó a ocupar las plazas de todo el Estado, con reivindicaciones de todo tipo, pero con una organización asamblearia y horizontal, crítica con los partidos políticos de cualquier tipo, pero con una organización, pero con un signo sobre todo de determinados lugares y de rechazo a las instituciones. Hemos pasado a la canalización de este descontento en la construcción de los partidos políticos. Es decir, el bloqueo parlamentario y a todos los diputados, independientemente del partido, que se ha pasado a querer entrar al Parlamento para democratizarlo, para democratizar el sistema. El lema de que nadie nos representa ha sido como adquirido por estos partidos como Podemos, la CUP o Guañera, que de una forma u otra nos han hecho creer que el cambio no puede surgir en las calles, sino que tiene que surgir en las urnas. Y ahí es donde ha estado nuestro fallo de querer creer que eso es posible, dado que lo único que estamos haciendo es volver a caer en el engaño de que creyendo en un nuevo partido las cosas van a cambiar, y sinceramente no van a cambiar, porque lo único que estamos haciendo es volver a caer en la misma mierda de siempre, por decirlo de algún modo. Vale. Con eso, la gente, con esos tres nuevos cambios que han habido de partidos políticos, la gente ha creído que puede haber esperanza. Pero sin embargo, lo único que ha estado pasando es que siguen habiendo desahucios, siguen habiendo abuso laboral, todo sigue igual. Por lo tanto, estamos viendo que, los que lo hemos ya asumido, vemos que lo único que estamos haciendo es cometer el mismo fallo de siempre, que lo único que estamos haciendo es ver la misma mierda, pero simplemente le cambiamos el nombre, no hay más. Entonces, lo que va a pasar, como siempre, va a ser que el día de las elecciones y tal, la gente ya no vaya a votar, porque no va, porque ya no cree en eso. Pero el hecho de que la gente no vaya a votar no significa que no tengan posibilidades sociales. Lo único que, sinceramente, creo que lo que tenemos que hacer es volver atrás. O sea, que la pelea se haga en las calles y dejamos de creer en que puede haber un cambio en las urnas, o creer en que el mismo sistema va a cambiar porque le cambiemos de nombre.
Veíamos importante hacernos un análisis de cuál es ahora mismo la perspectiva que se nos presenta frente a las próximas elecciones. No, vemos como que por una parte sí está la ilusión esta en que estos nuevos partidos vayan a solucionar una parte de nuestros problemas, pero como que también vemos que mucha gente está ya decepcionada, ¿no? Tras décadas de que tras pasar el circo electoral hayan, lo que se sucedan son traiciones, decepciones, tratos. Entonces, como que también no plantearnos que ninguna de estas nuevas opciones parlamentarias plantea una ruptura con el Estado ni con ningún tipo, ni con los que al fin y al cabo son los garantes del orden social. No hablan de la policía, no hablan de las cárceles, o como mucho lo que plantean es una reforma de estas, ¿no? Como intentando plantear que pudiese llegar a ser posible una policía o una tortura más democrática. Y bueno, frente a todo esto, ¿no? Vemos que es importante no dejarnos caer solo en la crítica a estos partidos políticos, sino mirar a ver qué hemos hecho nosotras, y también plantear que las que estamos en las calles luchando tenemos que ser capaces de señalar claramente quién es nuestro enemigo y decir que es el Estado, que es el capitalismo y que es el patriarcado los ejes que vertebran la dominación y la injusticia, y que tenemos que ser capaces de atacarles. Al igual que
que bueno, yo creo que como anarquistas tenemos mil maneras para poder decir por qué rechazamos estas elecciones, por qué rechazamos el parlamentarismo, pero que muchas veces es lo sencillo con lo que podemos hacerlo y quizás apelando al sentido común, ¿no? Y es algo tan simple como que si usamos las mismas herramientas, que sería el intento de llegar al poder institucional, herramientas que ya han demostrado ser ineficaces en numerosas ocasiones, no es que estemos pecando de ser inocentes, sino que directamente estamos siendo idiotas. Y por tanto no vemos que es importante romper con este nuevo discurso que sacan los partidos de la nueva izquierda, de que ellos son más honrados que los políticos actuales, de que ellos publican en una web el dinero que van a cobrar o los sueldos, o de que ellos son el pueblo como nosotras, ¿no? Y vemos importante dirigirnos a ellos y decirles que simplemente no queremos políticos más honrados, lo que no queremos es que nadie nos dirija ni nos robe, que nos da igual que publiquen los dineros en la cuenta, porque nosotras entendemos que nadie debería cobrar por decidir políticamente sobre nuestras vidas, al igual que decirles que ellos no son el pueblo, ellos son quienes quieren vivir a costa del pueblo. Y decirles que lo que nosotras queremos es vivir nuestras propias vidas, vivir unas vidas dignas. Y recordar que por qué estamos aquí. Y que si estamos aquí es porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, porque queremos construir este nuevo mundo colaborando entre todas las oprimidas, sea de clase, de género o de etnia. Y que cómo queremos hacer esto, pues construyendo alternativas al margen de estas instituciones y pues creando redes de alimentos y expropiando supermercados, o creando redes de vivienda y convirtiendo los miles de pesos vacíos por la especulación en el techo de la gente humilde, o creando clínicas autogestionadas como están haciendo las compañeras griegas. Y desde luego combatiendo el patriarcado y generando relaciones libres de cualquier tipo de dominación. Y es que al fin y al cabo estamos aquí porque hemos dicho basta, porque no vamos a permitir más que este sistema nos siga asesinando, y que tenemos claro que un gobierno, sea del color que sea, es criminal, y que pase lo que pase en las próximas elecciones, nuestra actitud va a ser la misma, vamos a seguir luchando en las calles y combatiendo la injusticia.
Xerrada que jo faré una mica inspirada per uns debats que vam tenir a l'Oca Negra, l'Assemblea del Clot, amb la llibertària, i bueno, que vam tenir entre els membres de l'Assemblea i gent propera a l'Assemblea. Va ser uns debats que vam iniciar una mica per una preocupació que teníem, i la preocupació era el fet de, bueno, el que s'ha anat parlant ja aquesta tarda, no? De que les lluites socials, les reivindicacions que més o menys tradicionalment s'han anat portant des del carrer, sembla que ara mateix estem en un moment en el que s'estan copsant totalment per les institucions, on sembla que acudir les urnes i confiar en determinats partits polítics o candidatures polítiques, independentment de com es defineixin, és la resposta definitiva als problemes. Llavors, això realment ens sembla una preocupació, i d'alguna manera doncs, vam veure amb això també l'oportunitat de convertir-ho en part d'aquesta xerrada, no? I aportar una mica el punt de vista. Intentaré no allargar-me molt, perquè ja portem una estoneta i bueno, ja s'ha parlat una mica de moltes coses que no voldria repetir. I el que faré una miqueta és doncs, fer una anàlisi de la situació que ens ha portat això, o almenys com creiem que això ha començat i com hem arribat al punt en què ens trobem. Després fer una mica l'anàlisi dels partits polítics, no necessàriament d'aquells en concret, sinó d'una manera general, com s'aprofiten d'aquesta situació. I després ja passaré una miqueta i a fer una mica d'incís en com els moviments anarquistes o les llibertàries en general hem afrontat aquesta temàtica recentment i com potser després l'hauríem d'afrontar. És a dir, hi ha un punt d'autocrítica en el que creiem que les coses no s'han anat fent bé i que s'haurien de fer d'una altra manera. o seguir per camins que ja s'han estat fent, però que s'han de potenciar. Llavors, passant una miqueta ja a parlar dels orígens, creiem que una miqueta de tot això va sorgir del 15M, en el sentit que el 15M va portar indubtablement moltes coses positives. Especialment a destacar el fet que ens trobéssim als carrers, que fos un moment de construcció col·lectiva i d'empoderament polític, i com això després va tenir unes conseqüències a nivell d'organitzar-se als barris, unes conseqüències que d'alguna manera encara estem, de les que ara mateix, fins i tot en concret els moviments llibertaris estan, han tret molt de profit. Ara existeixen assemblees llibertaris en molts barris i això ve en certa manera del 15M, o ve molt del 15M. Ara bé, el 15M, si s'hagués de dir un punt negatiu, el meu parer seria el fet de que se li donava, hi havia molta fe en la immediatesa del canvi polític que portaria la revolució, el canvi social, d'alguna manera. Que seria una cosa que passaria en una qüestió de pocs anys. Una cosa immediata. Llavors, això que és per les persones que decidim lluitar al carrer i que hi participem quotidianament, és un problema perquè no, doncs perquè tenim les energies que tenim, és un camí llarg, els nostres enemics són molt poderosos i ens queda molta feina per fer, i que en certa manera sabem que no és una cosa immediata. D'altra banda, això és una força molt positiva pels partits polítics, perquè els partits polítics sí que funcionen amb aquests cicles immediats. Els partits polítics bàsicament tenen 4 anys per demostrar que són capaços de canviar el món. I això és el que venen a dir amb els seus programes polítics, no? Venen a dir que crea la il·lusió de que amb els propers 4 anys, els que ells governin, venen la idea de que tot canviarà. Llavors, hi ha una coincidència que potser no és casual, potser aquesta immediatesa que esperàvem durant el procés del 15M ve donada pel fet de que portem ja uns anys de democràcia. Hi ha moltes generacions que hem viscut 100% la democràcia i ens han calat aquestes dinàmiques polítiques. Sigui com sigui, els partits se n'han aprofitat d'això, realment. I se n'han poden aprofitar per un parell de coses, doncs, bàsicament per la mentida. Els partits polítics, no, així com als altres àmbits de la vida, nosaltres tenim una responsabilitat de les coses que diem, de les coses que assumim, que farem i que prometem. Màgicament sembla que un partit polític pot venir i prometre el que vulgui, i si no ho acompleix, doncs, bueno, pot rebre certes crítiques, però això no té cap mena de conseqüències. De fet, ja s'arriba a un punt on s'assumeix que els polítics menteixen i que no cal esperar que diguin la veritat, però alhora ningú dubtaria que els programes polítics que donen no són efectius a l'hora d'aconseguir votants. Per tant, sobre aquesta mentida és fàcil esdivular un discurs immediatista. Alhora, una altra cosa que els partits polítics fan prou sovint és excedir-se en les seves competències. És a dir, amb una campanya, ara mateix estem a les municipals, és un exemple perfecte, a nivell municipal hi ha unes competències força limitades, en cert nivell són molt locals, òbviament, però limitades en certes coses. Llavors, sembla que un partit polític també pot fer promeses que excedeixen aquestes competències i no passa res. De fet, no, hi ha molta gent que no es planteja que hi ha coses que directament no es poden prometre perquè no les pot fer. En aquest sentit, podríem passar a analitzar una mica les limitacions que té la via institucional, perquè un exemple d'aquest tema de les competències podria ser el tema dels desnonaments. Si suposéssim que Ada Colau pot guanyar les eleccions municipals a Barcelona, es podria donar un context molt curiós on Ada Colau, com a participant de la PA, va aturar desnonaments, no? Va participar en que s'aturessin aquests desnonaments. Però és possible que l'Ada Colau alcaldessa, que se suposa que és una figura on hauria de tenir més poder, d'alguna manera pot ser incapaç d'aturar aquests desnonaments. Ja no perquè dubtem de la seva bona fe, sinó fins i tot doncs, perquè no té la capacitat política de fer-ho. Això pel que fa al tema de les limitacions d'aquest sentit. Després hi ha una altra limitació molt important, que és el tema de les reformes. És cert, això cal reconèixer-ho, que ara mateix no, no vivim en un context ideal i que és bastant cert que necessitem sobreviure amb aquest sistema. I bueno, hi ha moltes persones que d'una manera, jo crec que intel·ligent, que no denota estupidesa ni molt menys, pensen que a través de les reformes es millora una miqueta, encara que sigui aquest context, i en aquest sentit doncs, accepten votar. Què passa? Que aquestes reformes moltes vegades només són útils en la mesura en la que hi ha una força al carrer que és capaç de respondre a les. Un exemple paradigmàtic podria ser una suposada reforma laboral positiva per a la classe treballadora. Aquesta reforma laboral, o sigui, hi ha molts llocs de treball, és cert, on les lleis més o menys s'acompleixen, però n'hi ha molts altres on les lleis laborals se salten sistemàticament. Què és el que impedeix que aquestes lleis suposadament positives que es donessin s'acomplissin? Seria una força als llocs de treball que garantitzés que pogués exigir als jefes que s'acomplissin. Llavors, vale, reformes és comprensible, és acceptable, però de fet no són res o no són prou si no hi ha una lluita al carrer. Per tant, fins i tot per aconseguir la supervivència en el sistema i no hi ha el canvi social, fins i tot per això ens fa falta estar al carrer. I això ho hem de saber veure. Llavors, amb això, amb aquest tema dels límits, tampoc m'estendré molt més, perquè crec que les companyes ja ho han desenvolupat prou. I ara ja passaré una miqueta a parlar del que hem fet nosaltres, no? Del que hem fet a les anarquistes moltes vegades, freqüentment, de cara a aquest problema. I que quedi clar que mantindré una postura una mica generalitzadora. Per suposar, s'ha fet de tot i no vull ser excessivament pessimista. Però sí que el tema és que hem pogut viure una cosa que es podria resumir com que les campanyes en contra de la participació en la votació, en les eleccions, es veien com que una idea bàsica, que era que votar, bàsicament, és un pecat. I no s'ha d'entrar gaire a discutir perquè votar és un error, perquè ja se suposa que és una cosa dolenta de fer i punt. I sembla que aquest argument era prou. Això realment, al meu parer, amaga una falta de discurs. Un discurs que cal elaborar més. I per tant no és suficient al·ludir a les essències, diguéssim, o a l'incorrecte que és votar. Especialment si ens estem dirigint a un públic que freqüentment vota. Perquè, clar, una persona que escull votar probablement tindrà alguns motius per fer-ho i esperarà que li donin uns contraarguments per no fer-ho. Llavors, aquesta premissa, al meu parer, ja és errònia. Alhora, generava pues, dinàmiques condescendents. Llavors, generava un discurs de, bueno, en el millor dels casos, de pues, la gent que ens va votar pues, és gent que està enganyada, gent que l'han enganyat, que l'han manipulat, pobreta, no? Pues, hòstia, quina pena, no? Clar, això, la condescendència tampoc és agradable per la gent, lògicament. Però és que en moltes ocasions fins i tot s'ha arribat a mantenir un discurs una mica ofensiu. Un discurs de qui vota pues, és idiota. És idiota perquè no se n'adona que està fent una cosa que està malament. I, bueno, li diré que provaré de dir-li que és un idiota a veure si així canvia d'opinió. No, òbviament, jo crec que aquesta postura que hem mantingut i és una autocrítica en la que col·lectiva, diguéssim, no ha sigut una pràctica de cap de les maneres i que, de fet, responia més a uns interessos de reafirmació de les nostres pròpies idees, de no de dirigir-nos a les persones que escullen votar, sinó de dirigir-nos al nostre entorn polític més proper per dir, mira, que adona't que jo estic molt en contra d'això i que, bueno, que tinc un discurs superradical, etcètera. Llavors, això, al meu parer, ho hem de canviar. I ja dic que estic generalitzant, per suposat, i estic, potser, anant al pitjor dels casos. Hem dedicat potser massa temps a explicar per què està tan malament votar i massa poc temps a explicar què és el que hauríem d'estar fent en lloc de votar, no? Què és el que realment, en què s'ha d'ocupar el nostre temps en lloc de recórrer les urnes. I d'alguna manera crec que no hem sabut adonar-nos que una cosa que si parlem amb el nostre entorn fora del nostre entorn més proper polític, ja sigui la família, ja sigui les nostres amistats fora de l'entorn polític, etcètera, ens adonem que molta gent que vota no ho fa perquè cregui fil per randa amb el programa polític d'un partit, sinó ho fa per un tema de desengany, un tema d'estio i de dir, bueno, pues qui sap, potser si voto, pues, algú ho faran aquests. No ho crec, jo crec que són uns mentiders, però potser algú ho fan, qui sap. Clar, aquesta premissa dona a entendre que hi ha una carència. Realment és un voto perquè crec que no hi ha res més més enllà de votar. Crec que no hi ha res. Llavors, clar, una de les nostres primeres responsabilitats aquí és demostrar que això és mentida, que sí que hi ha coses a fer més enllà de votar, que hi ha molts projectes en marxa. Llavors, una de les primeres responsabilitats que crec que tenim les anarquistes és visibilitzar el que ja estem fent. Crear una coordinació d'alguna manera que entre els diferents projectes existents, entre les diferents iniciatives, i esforçar-nos molts en fer-les visibles de cara a les persones que no les coneixen, que són una majoria. Llavors, aquesta resignació alhora també respon a un buit. O sigui, evidentment sí que hi ha projectes que hem de visibilitzar, però falta... L'anarquia no es viu en la quotidianitat, diguéssim, per dir-ho d'una manera força poètica, no? Hi ha un buit als carrers, hi ha una falta d'infraestructures, hi ha una... com dir-ho? No hem arribat al punt en el que les infraestructures necessàries per viure al marge del sistema es veuen incipients però quotidianes. No hem aconseguit encara arribar a aquest punt. I crec que és una assignatura pendent que tenim i que, bueno, que és per on hem de caminar ara mateix. A l'hora d'això, o sigui, a part d'això, també crec que ens falta, doncs, el que comentava una miqueta al principi d'aquest apartat, és un tema d'anàlisi. És una anàlisi que jo crec que moltes vegades sí que es fa, però que no hem treballat la manera de comunicar-lo. Per exemple, ara mateix, d'alguna manera sembla que a un nivell així mediàtic sembla que s'estigui vivent un moment únic a la història, que si Podemos, que si el Girem Barcelona, que si, bueno, aquestes diverses, aquest hervidero, diguéssim, d'alternatives polítiques, sembla que sigui un moment únic a la història, que no s'ha repetit, que no havia passat abans en la breu història democràtica de l'estat espanyol, però en realitat no és així. En realitat això no és la primera vegada que passa i, per tant, una manera molt bona de demostrar que la nostra opinió és efectivament certa, si és que la fet ho és, doncs és recórrer aquests exemples del passat i visibilitzar les similituds que hi ha en aquest moment present. I això és una tasca feixuga d'anàlisi, d'investigació, de mirar la comparació i de construcció de discurs que a vegades té que fallem. Llavors, a manera de conclusió, ja per acabar, els tres punts aquests bàsics que ja he anat comentant serien l'anàlisi, la visibilització, la necessitat de potenciar, no només fer les coses, sinó treballar la comunicació d'aquestes coses, i això crec que, com he dit, sobrepassa a les pròpies persones que tiren endavant els projectes, sinó que és una responsabilitat col·lectiva. Hem de saber també aprendre a visibilitzar els projectes aliens, en els que no participem però que hi creiem. I per últim, sobretot, doncs, hem de construir, no? Ens falta molt, molt per construir. Dediquem massa temps a dient el que els altres fem malament i potser ens falta dedicar les nostres energies, que són molt limitades, ho sabem. Les persones que estem al carrer quotidianament, dia a dia, sabem que a vegades notem aquesta frustració de són poques, volaria tenir més energies i no les tenim, però les poques que tenim també les hem de saber invertir sàviament. I a la meva opinió s'han de potenciar invertir aquestes energies en projectes constructius. I res, que, bueno, que potser avui no sé si m'he passat una mica d'autocrític, jo crec que podem fer-ho, estem capacitades, i de fet crec que estem caminant, estem tirant endavant per aquest camí. Crec que si ara mateix podem plantejar aquestes qüestions és perquè d'alguna manera ja s'estan veient, no?, l'ambient, són dubtes col·lectius que han anat sorgint perquè estan passant i que per tant és qüestió de temps, és qüestió de temps que aconseguim, bueno, que aconseguim vèncer i que aconseguim demostrar que és possible viure aquí i ara en marge de l'Estat que és una qüestió d'esforç, d'aprenentatge i de lluita. I això és tot. Aquí ja sóc l'últim. Llavors, no sé, moltes gràcies per haver-nos escoltat i ara, pues, si algú té algun dubte del que hem anat explicant o alguna pregunta o alguna cosa en la que està en desacord o vol comentar, pues, ara és el moment. I...
Doncs l'altre dia a Vallcarca es deia 2036, el comunisme llibertari sideral, i per això de mirar a llarg plaç i amb certa alegria. Doncs també que normalment des de ràdios lliures, que a vegades amb dispositius inacabats i acabem encapçalant aquestes veus que ens diuen alguna cosa sobre anarquia o anarquismes i diferents lluites, doncs que també cridem a fer una xarxa de mitjans independents, autònoms, lliures, com es vulguin dir, i que a construir-la. No? Demà dia 16 a la Torre dels Frares, a Montcada, estem obrint un espai-temps de poesia musicalera i ens agradaria convidar poetes i músics afins a l'ocupació en K i a l'alliberament d'espais. I bueno, això, que, bueno, molt d'acord en que la metròpoli és un espai de dominació d'una classe per l'altra i que una frase que rescatava d'un cartell i un decorall diu que el millor m'has de traduir la darrera paraula. No, sí? Que visquem en una presó anomenada Estat no significa que els nostres cossos siguin propietat dels... com es diu? Carcelers. Carcelers, sí?
Ano enevo ilusiones y sigo cantando y sigo soñando y sigo.
Dales libertad, déjales votar. Elijan cada cuatro años quién les va a robar. Discurso electoral que me produce náusea.
En las urnas
no depositaré mi confianza. Dales libertad, déjales votar. Elijan cada cuatro años quién les va a robar. Discurso electoral que me produce náusea.
En las urnas